Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
El cervell té sexe? Existeixen diferències sexuals entre el cervell entre homes i dones? Mentre l'exterior sexual dels nostres cossos és diferent pel que fa a homes i dones, podem dir que també n'existeixen de diferències en el nostre cervell home-dona? Aquesta nit sabrem com és la vida per la doctora Maria Jaime Zaro, especialitzada en psicologia del sexe i el gènere, de la personalitat i de la sexualitat. Doctora Maria Jaime Zaro, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit i gràcies per convidar-me.
Existeix psicologia diferencial de sexe en el cervell entre homes i dones?
Si existeix la psicologia diferencial.
Sí.
Home, sí, des del moment que estudien diferències entre homes i dones, també entra el cervell.
Per tant, podríem dir que el cervell té sexe?
Home, això és una mica perillós, vale? Des d'un punt de vista biològic, el que hi ha és el que anomenem dimorfisme sexual, que vol dir que, clar, som una espècie sexuada, hi ha dues formes, per raó de la reproducció, i, per tant, hi ha alguns aspectes dels nostres cossos, doncs, que són diferents, sempre orientats a la reproducció. Què passa amb el cervell, que és el que més interessa, no? No és que sigui estructuralment diferent, per tant, quin és el sexe del cervell? Té més relació amb el que són les hormones, d'homes i de dones, que són les mateixes però amb diferents quantitats, i això fa que hi hagi un funcionament diferencial en aquest sentit de l'alliberament d'hormones al llarg de la nostra vida, en homes i dones, i després, que és la part que suposo que més els interessa, a nivell d'estructures, de sistemes, sí trobem el que se'n diu dimorfisme sexual també, però que són diferències degudes a que quan érem embrions i ens estàvem desenvolupant, que és el que diem en desenvolupament ontogènic, doncs l'alliberament de les hormones va fer unes certes marques diferencials en aspectes com pot ser alguna àrea del nostre hipotàlam, aspectes que els estudis científics intenten relacionar amb dues coses que és el que suposo que més interessa en aquest programa. Una és la identitat de gènere i l'altra també és l'orientació del sexe o l'orientació sexual, l'orientació del desig. I en aquest sentit entenc que hi ha molta gent, no?, que en la divulgació doncs parla de cervell, sexe, o el sexe té cervell, no? El cervell té sexe, perdó.
Per tant, interpreto que els cervells no són tan diferents, home-dona, el que els fa diferents són les hormones que produeixen en el cas dels mascles, per exemple, els testicles, que modificarien el cervell masculinitzant-lo, és així?
Això durant el desenvolupament ontogènic, però això ens passa tant als homes com a les dones. Vull dir, és necessària la testosterona en aquell moment del embrionari perquè un embrió masculí se'n desenvolupi com mascle. I que no hi hagi la mateixa quantitat de testosterona, entre d'altres hormones, perquè segueixi un camí com a femella. I aquest és el punt diferencial. Però és en aquest període, els tres primers mesos de desenvolupament del que serem després, no? De la persona que serem.
Els éssers humans ens semblem molt entre nosaltres, però al mateix temps som molt diferents. Quants tipus o models de cervell existeixen, doctora?
Tipus o models de cervell?
Sí, o només n'hi ha un i és igual per uns i altres.
Home, tenim un cervell, que, jo insisteixo, el cervell és comú. El que passa és que després establim diferències. Les diferències clàssicament s'han establert entre homes i entre dones. En el moment actual estem entenent que hi ha altres possibles identitats i en aquest sentit doncs, estem integrant persones transgènere, per exemple, persones intersexuals que també durant el desenvolupament doncs, han tingut uns problemes hormonals i els hi ha donat unes característiques també diferencials. En aquest sentit podríem parlar de diferents models, però en el moment de pensar en com funciona un cervell, també funciona igual per tothom.
Els rols sexuals dels homes i les dones com s'expliquen?
Bona pregunta. Sempre hi ha hagut una tendència, fins fa poc, a entendre-ho doncs, des d'una perspectiva biològica, no? De que bueno, les dones ens reproduïm, som les que ens quedem embarassades, les que donem a llum, les que hem de cuidar de les criatures, i se suposa que això ens ha fet d'una manera natural doncs, tenir un rol de cuidadores. I que els homes doncs, han estat els responsables de mantenir, no, de tenir cura doncs, de les dones, de les criatures, i per tant els ha donat un rol realment del que diem proveïdors. La realitat no és que la biologia ens hagi obligat d'aquesta manera o determinat d'aquesta manera. La realitat és que la societat, el nostre passat, parlem de mil·lennis, va construir una estructura que es basava justament en aquesta diferenciació. Però, clar, des d'una perspectiva de desigualtat, en la qual tot un masculí va estructurar la societat al voltant seu i va considerar diferent i, per tant, controlable l'altra part, que era la dona. I d'aquí sí que ve el repartiment clàssic dels rols de gènere o de sexe, com es deia abans, no?, entre homes i dones.
I, doctora, què és el gènere quan parlem d'una persona transgènere?
Doncs seria el mateix, realment, que una persona doncs, no transgènere. Què és el gènere? A veure, el gènere incorpora la diferència biològica, de pertànyer doncs, a un sexe biològicament determinat, això sí, però també incorpora un contingut sociocultural que ens ve donat pel nostre entorn, que ningú escull, un se'l troba, no?, quan arriba en aquest món, i després una part psicològica, que és la identitat, el model de persona amb el qual jo m'estic identificant. Pot ser un home, pot ser una dona, o pot ser d'altres possibilitats. Ara parlem d'això, abans no se'n parlava. Per tant, el gènere és el mateix. Si jo sóc una dona transsexual, per tant, vol dir que he nascut biològicament home, però m'identifico amb les dones, el meu gènere serà femení. Igual que una dona, biològicament dona, per dir-ho d'alguna manera, i que s'identifica amb el fet de ser dona. No hi ha diferència.
El cervell pesa encara no 1,5 quilos i cap en una mà, però és ben cert que el cervell és tot un univers. N'hem parlat una mica amb Maria Jaime Azaro, que és doctora en psicologia i professora titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Està especialitzada en psicologia del sexe i el gènere, psicologia de la personalitat i psicologia de la sexualitat. Caram, què li troba vostè a la psicologia, doctora?
Què li trobo? Doncs mira, jo penso que és la meva manera d'entendre fins i tot la vida i sobretot entendre les persones i a mi mateixa.
De ben joveneta ja sentia aquesta, diguem, tendència?
Sí, no li havia posat l'etiqueta de psicologia, però sempre m'han interessat les persones i per què fem, per què som.
I per la doctora Jaime Azaro, com és la vida?
Com és la vida? O sigui, la pregunta del millor, com és la vida? No sé, per mi la vida em resulta, perquè la resposta és experiencial, biològicament no té sentit, no? Però de manera experiencial per mi em resulta com un camí, que va començar doncs, fa temps, amb unes bases que em vaig trobar i que va canviant al llarg, no?, d'aquest temps que va passant, que té coses bones, que té coses dolentes, però que realment ens encamina fins a un final que sabem perfectament que existeix. I, per tant, l'experiència és el que, d'alguna manera, descriu la vida i com és la vida.
Doncs això és tot. No sé si vol aprofitar per fer arribar unes paraules als oients de la nit dels ignorants, que a aquestes hores escolten la ràdio.
Bueno, doncs ja que estan escoltant, gràcies per haver escoltat el que he dit i, sobretot, que, bueno, de gènere en podíem parlar molt i que entenc que hi hagi moltes preguntes i que si ens fiquem en l'àmbit doncs, de la transsexualitat, és el moment actual que ens hem obert a un seguit de realitats que abans no es contemplaven perquè no es permetia, o sigui, no estava permès socialment. La ideologia tancava les portes, no?, a la possibilitat d'entendre que el cos, que la biologia i el que és la identitat, que és la identificació, com ens sentim cadascú de nosaltres com a persones, doncs no necessàriament van junts. I aquest és el punt que avui almenys hem pogut trencar, que evidentment encara hem d'alguna manera d'integrar, no?, socialment.
Doncs repeteixo, doctora Maria Jaime, moltíssimes gràcies pel seu temps i atenció i que tingui molt bona nit.
Igualment, moltes gràcies.